Ahir va haver-hi l'últim ple municipal del curs polític i avui hi ha l'últim debat de política municipal a Ràdio Sabadell. Avui ens acompanyen per part del PSC el senyor Eloi Cortés. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Per part d'Esquerra, Gabriel Fernández, bon dia.
Molt bon dia.
Per part de la Crida per Sabadell, Oriol Rifé, bon dia.
Bon dia.
Per part de Junts, Càtia Bota, molt bon dia, Càtia.
Molt bon dia.
Per part de Vox, César Gil, molt bon dia.
Hola, buenos días.
I per part del PP, la seva portaveu, Cuca Santos, molt bon dia.
Molt bon dia a tothom.
Anirem per feina, que ahir va ser un ple llarg i amb força punts a l'ordre del dia, i començarem per aquesta aprovació de l'avantprojecte de l'aparcament del passeig i també el seu expedient de contractació de l'obra. Senyor Cortés, si vostè ens vol explicar què es va aprovar ahir i quins beneficis té per la ciutat, després escoltarem què en pensen la resta de formacions polítiques.
Doncs, mira, hi vam aprovar tres punts, no? un triplet de punts per fer possible aquest aparcament del soterrament, en tot cas dels ferrocarrils de la passeig de la plaça Major, la connexió amb doctor Robert, vam desestimar les al·legacions, aprovar l'avantprojecte, iniciar la licitació i aprovar la indemnització a Saba, no? I per tant la intenció és que al llarg de l'any 2026 puguin començar aquestes obres, connectant els dos aparcaments, refent el que són les actuals entrades i sortides pel carrer del Pedregar i el carrer del Sol, i tenir per fer, doncs, aquest aparcament més de 400 places soterrades en el centre de la ciutat, que ens ha de permetre altres canvis que a vegades s'han plantejat a nivell de centre, no? De com abordem, per exemple, l'aparcament en superfície, o de si ens podem plantejar eliminar la zona blava del vapor Turull, que és una de les demandes històriques que també hi ha, i és una de les situacions estranyes que tenim en plena trama urbana, a més, sense cap mena de zona verda, no? I, per tant, fem aquest triplet de punts per fer possible aquest aparcament, que ens ha de permetre, doncs, millorar el que és l'accés en el centre i plantejar aquests canvis més a futur o a llarg termini d'altres zones, com deia, com el vapor Turull.
Senyor Fernández.
Sí, bueno, nosaltres vam votar en contra d'això i bàsicament perquè tenim una altra visió de com tenia que haver estat gestionada tota aquesta història del pàrquing, no? El pàrquing apareix aquí no per obra i gràcia de l'Espírit Sant, com algú va deixar entreveure, que bueno, vam tenir la caixa així, no, la caixa de formigó que tenim, la tenim perquè en un moment de la història el govern socialista a l'alcaldia pacta amb la Generalitat el que tenim ara, que és l'estació de ferrocarril i aquest pàrquing. Nosaltres mai haguéssim posat un pàrquing allí, mai l'haguéssim fet així, mai. Però una vegada que ja estava l'obra feta, van defensar un projecte on el pàrquing pogués servir per eliminar pàrquing en superfície, per que sigui gestionat una gestió pública d'aquest pàrquing, i això és el que nosaltres volíem, i sense un cost elevat per a l'Ajuntament, perquè nosaltres volíem fer un canvi per deute amb la Generalitat, Ferrocarrils, que eren els propietaris d'aquest pàrquing. Això no s'ha fet així. S'ha començat el 2019, el Nadal del 2019, pagant 4 milions i mig per la caixa a la Generalitat. Van passar tots aquests anys, mira que ha passat anys, i que això estava així abandonat, i ara es fa el que és més fàcil, tercerissar, que un privat se faci càrrec de les obres, i vinga, pa'lante. Nosaltres creiem que hem perdut una oportunitat, i sobretot perquè el ple va aprovar una moció que anava en la línia del que jo estic dient, i d'això no s'ha fet res, perquè bàsicament el Partit Socialista i Junts, que són els que governen, tenen un altre model, legítim, però tenen un altre model, i són majoria, i per això la poden aprovar. En el mandat passat vam tenir la circumstància que vam aprovar aquella moció, però res d'això es va fer. Per tant, nosaltres veiem que tindrà mala solució, el pàrquing serà més car per a la gent, eliminaran la zona blava del doctor Turull, del vapor Turull, que estem d'acord perquè es faci un espai verd, però la gent no anirà al pàrquing directament. Per què? Perquè el cost entre l'aparcament privat i la zona blava és superior. Per tant, la gent què farà? Donarà voltes per intentar pagar el menys possible, que és normal, és el que faríem tots. Perquè això volíem una... I acabo. Per això volíem una gestió pública i el preu del pàrquing a preu de zona blava, a la mateixa característica de la zona blava. Així no, ara no serà així. Serà d'una altra manera.
Senyor Rifem.
Bé, nosaltres ja vam expressar la nostra opinió al respecte i en la mateixa línia, doncs, ja vam manifestar que ens sembla que és una barbaritat aquest pàrquing. Nosaltres estem totalment en contra de la ubicació d'aquest pàrquing. Estem parlant d'un pàrquing que el que farà serà incrementar el trànsit al centre de la ciutat, sobretot amb un impacte important en el barri de la Creueta, al mig d'una zona de baixes emissions, que ja sabem que és una zona de baixes emissions, que el govern no es creu. Ahir ho van dir obertament. Estem en contra de la zona de baixes emissions. Això ho va dir clarament ahir la regidora García quan parlàvem de sostenibilitat. Ho sabem, però almenys tingui una mica de decència. Al final estem parlant que quan s'estipula una sèrie de normatives i directrius per fer una zona de baixes emissions és per reduir l'impacte que suposa el trànsit rodat amb combustibles fòssils, que això implica directament un tema de salut pública. No és una qüestió ideològica, no és una qüestió de principis, és una qüestió també de salut pública. I quan estem incentivant aquest pàrquing al centre de la ciutat, el que estem provocant és que hi hagi un increment importantíssim del trànsit rodat a uns barris determinats. Això per una banda. Bé, jo hem tingut l'oportunitat de parlar amb l'associació de veïns del Creueta i ens han expressat la seva preocupació pel que passarà al carrer Salut, al carrer Sant Joan, al carrer Tres Creus, etc, etc, etc. Això, com deia, per una banda, però per l'altra banda, si realment aquest pàrquing s'acaba fent, que sembla que és que sí, hi ha un tema de viabilitat. A Sabadell, al centre de Sabadell, hi ha molts pàrquings soterrats que no estan al màxim de la seva capacitat. Després ens argumenten que les ciutats europees tenen pàrquings al centre, les ciutats... Sí, és que ja els tenim. Ja els tenim, però no estan ocupats al 100%. Veurem què passarà. Després se'ns promet que es traurà la zona blava de Portorull. Ja saben que això ha sigut una lluita nostra i hem estat sempre al costat de les associacions veïnals que han defensat aquesta zona verda al centre de la ciutat. Però ahir no van ser capaços de dir-nos quan passarà això. Jo vaig demanar explícitament quin calendari hi havia en termes de poder tancar el pàrquing Turull. Igualment, se'ns diu, incrementarem 480 places en aquest pàrquing, que es retiraran de la superfície. Això serà així? Serà cert? 480 places? Estem segurs? Bé, nosaltres ens genera molts dubtes i creiem que és anar endarrere és pensar en una ciutat de fa 40 anys i en una ciutat moderna com que és la que mereix Sabadell.
Senyora Botà.
Sí, el futur aparcament soterrani del passeig de la Plaça Major i Doctor Robert és una obra que ja entra a la seva recta final i que hem de considerar com la darrera gran infraestructura que ens ha de servir per endreçar tota la mobilitat del centre. Nosaltres entenem que el pàrquing soterrat ens permetirà situar sota terra els vehicles que avui aparquen a la superfície i per així alliberar, no?, dels nostres carrers l'espai que ara ocupen els cotxes, a les zones blaves, com les més de 300 places del pàrquing Portorull i també dels carrers adjacents. Òbviament sabem que hi ha moltes visions i a l'hora d'abordar aquest tema, unes més intransigents d'altres més pragmàtiques.
Sí, senyor Gil.
Gracias. Bueno, sobre el tema del parking, nosotros decimos que es más un síntoma de lo que es las relaciones de la administración con los administrados. Es un tema que lleva estancado ahí muchísimos años, que unos cuando llegan unos hacen una cosa, cuando llegan otros la paran y porque piensan que es otra cosa. Eso va costando dinero, va costando proyectos que se han dejado ahí estancados un montón de tiempo. Bueno, yo creo que es un claro síntoma de la ineficiencia de las administraciones, ¿no? En cuanto al parking, bueno, bienvenido sea un parking. Evidentemente, alegar que eso va a incrementar la contaminación, etcétera, ¿no? Porque al ser una zona de bajas emisiones, los vehículos que podrán aparcar en principio, cuando ya se estabilice toda la zona, son vehículos de bajas emisiones. Los coches aparcados en la calle, pues no sé si se van a hacer coches a pupilaje, no va a haber sitios de vehículos a pupilaje para los vecinos para que puedan aparcar los coches por la noche. Eso no lo sé, no sabemos cómo se hará la concesión del parking, y entonces no sabemos si el problema real de los vehículos aparcados en las calles se solucionará, de lo que los vecinos tengan un sitio para aparcar su vehículo particular. Porque hemos entrado en una sociedad donde se criminaliza el vehículo privado, porque claro, bueno, es claro que es una cuestión ideológica, donde hay muchos partidos políticos que no creen en la libertad y prefieren cercenar la libertad de movimiento ante cualquier excusa, sea la contaminación, la salud, etcétera. Hay que sopesar un poquito más las opciones, creemos.
Señor Santos.
Sí, bueno, la cuestión del aparcamiento es un drama en todo Sabadell. Es verdad que no hay barrio que no tenga problemas de aparcar. Es una de las cosas recurrentes. Yo siempre digo, cuando voy por los barrios, hay tres cosas que normalmente la gente dice: la seguridad, el incivismo, el mantenimiento de los equipamientos y el aparcamiento. Se queja mucho la gente. Es verdad que por mucho que se esté tratando de que la gente deje el vehículo privado, la gente insiste en tener su vehículo privado porque ejerce su libertad de moverse en el vehículo que más le convenga. El centro no solo no es una excepción, sino que es aún más complicado por cómo está estructurado y por la pacificación que se ha ido haciendo de diferentes zonas, muchísimo más complicado el aparcar. Que se abra este aparcamiento, pues bienvenido sea, porque la gente que quiera venir de los barrios al centro podrá en vehículo propio, pues podrá aparcar. Que eso signifique que van a cerrar también el aparcamiento de Vaporturul es lo que a nosotros nos preocupa, porque ni es el mismo precio, por supuesto, aparcar en zona azul que aparcar en una concesionaria, en un aparcamiento subterráneo, ni por la noche, que es cuando a partir de las 8 de la noche que la gente deja ahí su coche, echa 20 céntimos y al día siguiente lo coge para ir a trabajar, esa gente que durante la noche deja ahí su coche, que son muchos, yo no veo que pueda absorber en superficie ese número de coches. Y eso a nosotros nos preocupa, porque no sabemos dónde esa gente va a aparcar. Nos tendrán que alquilar una plaza en el parking subterráneo nuevo o cómo, pero claro, el coste desde luego va a ser siempre mucho mayor. Esas son las cuestiones que nos preocupan. Ahora, hemos votado a favor porque vemos bien que todo lo que sea solucionar problemas de aparcamiento en la ciudad, que se tendrían que hacer más en cada distrito, en cada barrio, pero sí que nos preocupa esa absorción de todos esos coches que ahora están en superficie y al coste, y también nos preocupa que la gente se evite el ir al centro a partir de ahora por el coste que le puede suponer, y eso implique un perjuicio a los comercios y a la hostelería de la zona.
Senyor Cortés, si vol respondre les qüestions que li han plantejat els membres de l'oposició.
No, bueno, al final també hi ha posicionaments molt, molt diferents i podríem estar molta estona. Al final aquí és una gran disjuntiva, no? Perquè l'aparcament del Vaporturul, i de fet el punt era sobre l'aparcament soterrat, diguéssim que mai ha estat ben situat, i qualsevol projecte que s'ha volgut fer comportava eliminar les places en superfície, no? I per tant, sigui amb l'obertura de l'aparcament del passeig de la plaça Major, o sigui amb qualsevol altre projecte que s'hi volgués fer, que com ha explicat el senyor Rifé, els veïns de la zona fa temps que ho demanen, això comporta eliminar aquestes places en superfície, no? I per tant, aquesta és una disjuntiva i un impacte que tots havíem de valorar. Pel que fan al model de gestió de l'aparcament, el que comentava el senyor Fernández, es va valorar la possibilitat de fer-ho amb Vimusa, i els números no sortien, o sortien molt justos, i aquí també hi ha una concepció diferent del que ha de fer l'empresa municipal, que és un debat que amb vostès hem tingut moltes vegades, no? Nosaltres creiem que l'empresa municipal ha de dedicar-se a rehabilitar i a construir habitatges. És veritat que en determinat moment no ho estava fent, i per això vostès li van encarregar la zona blava, cosa que no discuteixo perquè és un model que hem continuat. Però en tot cas, l'estudi de viabilitat o l'estudi de costos es va fer, en sortia que era més rendible fer-ho a través de la concessió, i per això ho hem fet, no? I per tant, donen resposta també al que comentava de la moció aquella del mandat passat, que demanava avaluar els dos models.
Sí, algú més? Sí, senyor Fernández.
Sí, gràcies. Oh, mira... Perdó, Ara sí. Llavors, a veure, nosaltres quan argumentàvem el que argumentaven, ara el senyor Cortés parlava d'un fet, no? Van tenir la molt bona idea de fer l'encàrrec a Vimusa. Clar, Vimusa en aquell moment no construïa perquè estava venia d'una situació de fallida. Les coses s'han d'explicar. No és perquè no tenien ganes de construir, no. L'administració socialista havia enfonsat a Vimusa. Nosaltres la vam a tornar a posar en moviment. I vam fer una cosa que en aquell moment tothom nos discutia. Va ser municipalitzar la zona blava i fer-li l'encàrrec a Vimusa. I mire si estarà ben feta les coses, que fins i tot ara aprovarem uns estatuts nous on Vimusa, dins dels estatuts, gestionarà zona blava. Per què? Perquè és un guany, és una tasca que pot fer perfectament el municipi, perfectament, i tots els guanys queden per a l'Ajuntament. Gestionar un pàrquing, que no és gestionar una nau espacial de la NASA, tothom ha entrat en un pàrquing i tothom sap el que significa infraestructura, un senyor en una cabina o una senyora, unes màquines, que aquest senyor actua quan les màquines no funcionen, i poca cosa més, i que esté ben senyalitzat. No hi ha cap cosa complexa que no pugui fer l'administració pública, i tant que la pot fer. I per això nosaltres volíem gestió pública del pàrquing, perquè volíem preu de zona blava. Per això que s'està parlant del fet de retirar, clar que estem d'acord en treure pàrquing de superfície, però donar-li una opció igual a los usuaris en preu i en qualitat. I per tant, per això volíem. I el que els guanys quedessin per l'Ajuntament. No és difícil d'entendre. Si hi ha un privat que està disposat a pagar-nos milions d'euros a 40 anys, molts milions d'euros, crec que són gairebé 40 milions, no recordo ara la xifra, són molts milions d'euros, no ho fan perquè siguin ONG o perquè siguin germanes de la caritat, ho fan perquè hi ha una oportunitat de negoci i nosaltres volem els negocis, tots aquells que es puguin fer, per a l'administració pública, que en definitiva significa per al conjunt de los abadelians. I aquí està la diferència de model que tenim amb el govern actual.
Senyor Rifé, digui.
Sí, jo insisteixo amb la perspectiva, amb la qüestió del projecte de ciutat. Al final, quan nosaltres diem no al pàrquing, ho diem perquè ens trobem a faltar una planificació i un pensar en la ciutat en gran, un pensar en la ciutat del futur, no quedar-nos anclats en un model de mobilitat que sabem que està obsolet, que va caient pel seu propi pes, perquè tot ens indica, tots els estudis, els elements científics, no són només idees i pensaments, són dades, són evidències que ens diuen que la contaminació cal reduir-la, perquè és una qüestió de salut, i cal reduir la mobilitat en transport privat. Per tant, la qüestió és com fem passos endavant per reduir la necessitat d'aquest cotxe o d'aquesta moto o d'aquest qualsevol tipus de vehicle privat. Per tant, per què no parlem de pàrquings dissuasoris a les entrades de la ciutat? Per què no parlem de revisar les línies de transport públic per tal de fer-les més eficients i que ens apropin molt més a les necessitats de servei? Per què no parlem de la ciutat dels 15 minuts, que el que fa és tenir serveis bàsics a tots els barris a 15 minuts caminant o en bicicleta? Anem a parlar en gran. Això per nosaltres és un pegat. Fer aquí al mig un pàrquing és un element que va en contra del que realment necessita aquesta ciutat, que és un projecte de mobilitat ampli amb perspectiva d'avançar i pensar en la ciutat del segle XXI, no una ciutat dels anys 60, 70 o 80.
Sí, senyora Bota, senyor Gil, vol intervenir? No?
Digui, senyor Gil. Bueno, a ver, está claro que los modelos de cada formación política son algunos coincidentes y otros realmente antagónicos. O sea, el modelo de los años 60 o 70 quizás es mucho mejor que el modelo chino de los años 50 y de los años 60 y de los años 70. El ir en bici a todos lados, etcétera, etcétera, pues bueno, sí, cuando no tienes vehículo, ¿qué es lo que le pasó a China? Pues en el momento que tuvieron una apertura, pues empezaron a todo el mundo a comprarse coches y ahora es el país que más contamina del mundo. Porque eso hay que decirlo. La gente al final lo que busca es la movilidad, la movilidad personal y no depender a veces de factores externos. O sea, una persona que tiene unos horarios muy apretados, pues no, quizás no puede solamente transportarse en transporte público. Y hay gente que tiene que ir a trabajar fuera de Sabadell y necesita el vehículo privado. De acuerdo que podían haber parkings disuasorios en las entradas de las ciudades, etcétera, etcétera. Pero bueno, es un modelo que que creemos que es más una combinación de varias cosas lo que se debía hacer para que una ciudad bajase la contaminación, bajase la polución, mejorase la movilidad. Pero bueno, claro, es que no podemos cerrarnos solamente a un solo modelo, que es la equivocación que se tiene normalmente. Quizás es la combinación de varios modelos, pasa igual que con la recogida de basuras, quizás es la combinación de varios modelos los que nos va a llevar al éxito.
Señor Santos.
Sí, bueno, es que es, hablamos de modelos, claro, por supuesto, el modelo de la ciudad de los 15 minutos, esto ya es algo que ya existió, eso es lo que había en la Edad Media, la gente nacía, vivía y moría en la misma aldea o en el mismo lugar donde habían nacido, pero estamos en un mundo globalizado donde la gente quiere moverse, quiere vivir y quiere trabajar y muchas veces por sus profesiones no pueden tener un trabajo en su entorno, porque no existe esa industria o ese o oferta laboral dentro de tu misma ciudad. La gente tiene derecho a moverse y hacer y trasladarse donde quiera. Es verdad que tenemos que fomentar desde la administración pública pues el uso del transporte público como más económico, menos contaminante, y hay que, por eso hay que invertir cada vez más en un transporte público que realmente sea eficaz y que la gente pueda dejar el coche realmente y coger el transporte público, porque no va a perder horas de su vida metido en un tren que no sale, o que no sabe, me meto en un tren, no sé si hoy va a llegar a tiempo o voy a tener que estar 3 horas esperando en un andén, o que me he perdido el autobús y hasta dentro de media hora no llega otro. Para que tengamos claro un modelo de movilidad, tenemos que tener claro que hay que hacer una apuesta de verdad determinante por el transporte público para que realmente la gente se disuada de coger el vehículo propio. Pero mientras quiera coger el vehículo propio, no podemos hacer las ciudades ni definir las ciudades de espaldas a un vehículo que yo creo que no va a desaparecer, que se transformará, habrá un avance tecnológico en el que esperemos todos que lleguemos a ese modelo no contaminante, que puede ser eléctrico, el híbrido o cualquier otro más avanzado, pero hay que tener en cuenta que el transporte privado no es un transporte que se tenga que desechar, sino que es un transporte que también es de futuro.
Sí, señora Bota, digui.
El debat sobre el pàrquing del Passeig Marès i la plaça Major no és nou i tots coneixem els posicionaments d'uns i altres. Com saben, per nosaltres és una infraestructura estratègica, sempre ho hem dit, una infraestructura estratègica de ciutat i per la ciutat. Com ho va ser el seu moment, als finals dels anys 80 del segle passat, el pàrquing de la plaça del Doctor Robert. Les necessitats de llavors continuen sent les mateixes que les d'avui, tot i que en una escala més gran i també amb uns interessos, al nostre parer, que va més enllà de la mobilitat. Nosaltres sempre ho hem dit, volem una ciutat més saludable, sostenible i també pacificada.
Doncs bé, si sembla bé, deixem aquí aquest debat, més o menys han quedat clars els posicionaments i segurament tindrem més oportunitats de parlar-ne sobre aquest projecte de l'aparcament soterrat del passeig de la plaça Major. I parlem d'un altre dels punts que es va aprovar, que és aquest nou contracte per gestionar les escoles per sol municipal, que augmentaran 1 milió d'euros del seu pressupost, passant del 6 al 7,1. Això permetrà millorar les condicions de la plantilla i també ampliar les places d'I2 en 25 places més. Senyor Cortés.
Sí, hi ha la part aquesta que pot semblar petita, però en tot cas és una millora respecte al número de places actuals, que és aquest increment de 25 places. I després hi ha el gruix de les millores d'aquest contracte que estan centrades en les condicions laborals de les treballadores. Històricament, les treballadores del contracte d'Escoles Bressol de Sabadell han estat per sobre del conveni del sector, aleshores això ha suposat que durant molts anys el seu sou no s'incrementés i que hi hagués això que es diu complements absorbibles. Ara hi ha hagut un nou conveni del sector i, per tant, hem vist que era l'oportunitat per poder actualitzar aquestes condicions laborals, incrementant aquest 1 milió d'euros i escaig l'aportació municipal en aquest contracte. contracte i, per tant, millorar les condicions laborals, perquè en aquest contracte, com en el del SAT, és el gruix de la inversió que fem, no?, en aquests contractes, el personal, i, per tant, mentre puguem o quan puguem, hem de fer aquestes millores en les condicions laborals de les treballadores. Hi ha un debat de fons, que segurament sortirà ara, que és el del número total de places a la ciutat, no? I el senyor Mena, si estigués aquí, segurament recordaria la moció que li vam aprovar parlant de redefinir el mapa d'escoles bressol. És una tasca que estem fent i aquí sempre anem endarrere de la... o anem molts passos endarrere respecte a la demografia, no? I estem veient ara, doncs, l'impacte de la gratuïtat de l'I2 que està tenint en les escoles bressol privades, no? La pressió que ens fan o que ens demanen pel tancament que algunes estan patint, segons aleguen, per la gratuïtat de l'I2. Aquest increment de demanda en l'I2, que no estaven preparats per absorbir-los, jo diria que ni nosaltres ni cap altre municipi. Per tant, com hi donem resposta, tenint en compte també que hi ha una sèrie de canvis demogràfics que apunten a que cada cop hi haurà menys demanda en aquest sentit, no? Per una qüestió d'evolució de la població. Però, en tot cas, i per anar acabant, aquest nou contracte, doncs, amb la millora de les condicions laborals de les treballadores, que per nosaltres és clau, i després aquest debat de fons que hem de tenir i que aviat, doncs, plantejarem a la resta de grups municipals també, de com planifiquem el creixement de la xarxa d'escoles bressol.
Senyor Fernández.
Doncs ara, enllaçant amb el que comentava el regidor Cortés, no? Tenim una dificultat, un problema crònic a Sabadell, que és la planificació de la ciutat, no? I entre les coses que no estan ben planificades es troba el tema de les escoles bressol. Cada any, sabem, de fet aquest mitjà lo informa, centenars de famílies que queden sense places de les escoles bressol públiques. Nosaltres volíem continuar amb el compromís que havia de poder acabar amb la xarxa d'escoles bressol, construir l'escola bressol de la Concòrdia, era una de les prioritats per nosaltres, però evidentment per al govern no és prioritat, perquè això no està ni se l'espera en aquest mandat ni en l'anterior. Per tant, aquí està el problema. Una ciutat que, per exemple, fa uns dies comunicava que arribàvem a 225.000 persones i continuem en ple creixement. Això vol dir que si tens més gent, necessites més serveis i l'has de planificar millor. I entre els serveis que ha de planificar l'Ajuntament, perquè és competència de l'Ajuntament, es troba les escoles bressol de la ciutat. Avui són insuficients. La gratuïtat no s'avança. És una qüestió que nosaltres vam impulsar en el govern de la Generalitat i la idea no era quedar-nos només en la gratuïtat d'un any, sinó que era la gratuïtat de tot el procés d'escola bressol. Però això a nivell de la Generalitat està parat. I el que me crida molt l'atenció és que estic segur que si alguns de nosaltres haguessin governat la Generalitat tindrien moltes manifestacions exigint al govern de la Generalitat, de los dolents d'Esquerra Republicana, que la gratuïtat arribi ja. I jo mai més he vist a ningú protestant en aquesta ciutat. Jo no sé què és el que passa, si és que tot està funcionant molt bé, si és que ningú s'ha assabentat, que tenim aquest problema... Alguna cosa passa que hi ha una tranquil·litat misteriosa. Suposo que tothom estarà molt content, quan en realitat no és així. Tots sabem que hi ha aquesta dificultat. Per tant, crec que el govern ha que apretar el govern que més és del mateix color que el de la ciutat, des de la ciutat, perquè complen els compromisos que té, perquè la gratuïtat arribi, i a nivell de l'Ajuntament que es posin les piles i prioricen aquestes necessitats. Si hi ha diners per a algunes coses, ha d'haver primer per a l'educació dels nens de 0 a 3 anys.
Senyor Rifé, digui.
Sí, al final, a l'etapa educativa del 0-3 sembla, doncs, que ha donat molts titulars i se n'ha parlat prou. Ara, doncs, els dos portaveus que em precedeixen han parlat, no? I segur que podem parlar, doncs, de les virtuts del 0-3, no? Aquesta etapa que és tan bàsica i tan important també en termes de superar la segregació social, no? Però vaja, al final el que veiem és que no hi ha hagut una aposta ferma i real de cap de les administracions per apostar pel 0-3. I això és així. El senyor Fernández parlava de la gratuïtat de l'I2, fantàstic, ho van fer durant el seu govern, i els honora. Però aquesta gratuïtat de l'I2 no anava acompanyada dels recursos necessaris per poder-lo implementar realment, no? Titular fantàstic. 25 places més d'escola bressol aquí a Sabadell, a costa de què? a costa d'un projecte educatiu, d'un centre en concret que perdrà una aula que tenien destinada a aula sensorial i que ara passarà a ser una aula més. Clar, al final podem dir que s'inverteix un milió d'euros més en aquest contracte, fantàstic, i reconeixem que hi ha millores, no, això no ho posem en dubte, però al final és un element tan estructural i tan de base que si no hi ha una aposta ferma i convençuda de totes les administracions davant d'aquest problema que tenim, d'un problema que a més genera una segregació social enorme, no ho resoldrem mai. Aquí s'estan esperant des de fa temps unes escoles bressol a Sabadell que no arriben. No? L'escola Bressol, doncs, per exemple, de la Concòrdia, que fa tants anys que n'estem parlant, ha de ser una prioritat. I entenc aquesta dualitat entre si és competència de la Generalitat o és competència de l'Ajuntament, i entenc, no? I ahir l'alcaldessa ho en feia bandera d'això. Sí, però al final, mentre ens anem, perdoneu l'expressió, fotent pals els uns als altres, no solucionem el problema, no? I en definitiva, no sé, ahir, això mateix, dic, la senyora alcaldessa estava molt indignada amb aquest tema, però a la vegada el seu partit està governant les tres administracions, l'Ajuntament, la Generalitat i a la Moncloa, doncs posin fil a l'agulla i trobin solucions. No ens vinguin aquí a fer el discurs i al final, després, que això acabi en paper mullat. Mm.
Senyora Bota...
Sí, els ajuntaments, sense finançament no podem assumir més serveis, ja voldríem. El problema no és fer l'equipament, sinó que el problema és mantenir-lo, sense que la Generalitat ens faci arribar, no, els recursos. La Generalitat que és la que té que acabar de definir una miqueta el model que vol, i aquestes noves polítiques públiques nosaltres necessitem acompanyament. Els ajuntaments tenim un dèficit estructural del finançament, no? Com deia, i tot recau sobre les nostres espatlles, al final.
Mm. Senyor Gil.
Bueno, había que analizar desde el principio lo que ha ocurrido en este país. Hemos pasado una sociedad donde un matrimonio podría tranquilamente progresar y crecer como familia, a un país donde ambos progenitores tienen que trabajar, etcétera, etcétera. Pero este cambio social no ha comportado, por ejemplo, las ayudas para que los proyectos de vida de una familia sigan adelante. Entonces, las guarderías forman parte de ese cambio que se había de haber realizado y acometido en su momento. Es decir, si usted está llevando a un empobrecimiento social de la comunidad, lo mínimo que tendría que hacer es favorecer que esas familias pudieran crecer en su proyecto de vida, pues facilitando pues las guarderías para que los padres puedan ir a trabajar, etcétera, etcétera. Y esto viene a coalición con nuestra postura en este sentido de las guarderías. O sea, consideramos que ya son un elemento esencial si queremos que existan las familias y que las familias tengan hijos. El problema de que las familias no tienen hijos es porque a veces les resulta casi físicamente imposible, y no me hablo de una cuestión de biología, sino de tiempos, de no poder dejar esos niños al cuidado de nadie, porque la sociedad nos está obligando a tener que dejar nuestros hijos al cuidado de alguien. Ese es el problema. Entonces, que la Generalitat, entre la Generalitat y el Ayuntamiento se tendrían que manejar la historia. El problema está que son dos administraciones y encima dependen de unas cuestiones ideológicas. Unos dicen que sí, otros dicen que no. Unos vamos a hacer un gran proyecto de obras, pero no de guarderías, pero no damos un duro. Y así funciona todo. Nos han cambiado el modelo de sociedad, pero claro, creemos nosotros, en nuestro partido, creemos que a peor.
Señora Santos.
Bueno, pues el modelo es la gratuidad, el modelo es la universalidad de la etapa de infantiles, es a lo que tendremos que ir, ¿no? Igual que hay a partir de los 3 años un modelo gratuito y público. Ya existe en Madrid, en Galicia, en Aragón, en La Rioja, en Castilla y León. Es gratuita la etapa de 0 a 3 años, o bien en centros públicos o a través de un cheque escolar que se les da a los padres en función de la renta para que puedan pagar una escuela privada en el caso de que no se cubra lo suficiente con la oferta pública. Existe el concierto. Lo importante es que al final las familias no tengan que asumir el coste de esa etapa educativa y que puedan, que para mí es lo fundamental, compaginar y conciliar su vida laboral y familiar, aparte de la parte educativa de la etapa infantil, que ya se ha demostrado que es fundamental en el desarrollo de los niños, que cuanto antes empiezan a introducirse en el sistema educativo, menos problemas tendrán a lo largo de su vida académica. Algo que todos los niños tienen que tener derecho a acceder a ese nivel educativo, a esa etapa educativa, pero no está todavía preparada Cataluña para asumir a toda la oferta y toda la demanda que tenemos. Estamos hablando de Sabadell. Sabemos que cada año son cientos los padres que se quedan sin plazas de las guarderías de las escuelas infantiles municipales. Hay un déficit de plazas y hay que mirar a la Generalitat, que es quien tiene el poder y el dinero para poder construir esas infraestructuras que necesitamos, y sobre todo lo que decía la alcaldesa, que tenía la razón, hay que darle la razón, que no es construir, es luego mantener y dotar de continuidad y de sentido a esas escuelas bressol.
Sí, senyor Cordés.
Sí, el que deien el senyor Fernández i el senyor Rifé, no, del plantejament o del posicionament polític davant de la Generalitat, i aquí és una cosa que a vegades surt, és a dir, governi qui governi, el posicionament ha de ser igual de dur quan defensem els interessos de la ciutat. I nosaltres a la consellera Niubó, quan va venir, una de les coses que li vam plantejar precisament era claredat a l'hora de definir si es feia, no, si s'avançava en la gratuïtat dels altres nivells de les escoles bressol, que tot aquest procés es fes de manera concertada i dialogada amb el món local perquè poguéssim planificar-ho, i que se'ns dotés dels recursos necessaris, no? Perquè en determinat moment va existir una subvenció per construir escoles bressol, que també finançava part de les places, i bueno, entre el canvi de govern ens apretàvem perquè ens hi presentéssim, quan no teníem precisament garantit, doncs, això, ni el finançament de les noves places, no sabíem què passaria amb la gratuïtat de l'I2, i per tant això és una cosa que nosaltres hem demanat, que abans de fer qualsevol passa se'ns aclareixi quin ha de ser el model per poder-nos-ho plantejar, i per tant la mateixa contundència la trobaran governi qui governi. I després, tornant al segle XXI, el que plantejava el senyor Gil, és que tradicionalment en aquest país sempre hi ha hagut algú que s'ha hagut de cuidar de les criatures. El que passa és que normalment qui ho ha hagut de fer ha sigut la família. Tenim un model d'estat de benestar, Espanya, Itàlia, etc., en el qual comptem amb una xarxa familiar, que són, doncs, les mares, que són les àvies, etc., que són qui s'han tingut cura de les criatures. I el canvi que volem fer és que això no passi per aquí. És que no continuem depenent de la família, o no continuem posant aquesta càrrega en el sector femení de les famílies, que és habitualment qui el té, no? I per tant, d'aquí que es plantegi aquest model d'escoles bressol, que no guarderies, per poder tenir cura dels infants i perquè doncs els adults, homes, dones, es puguin desenvolupar amb tota la plenitud, i no tinguem, doncs, com històricament s'ha tingut en aquest país, doncs, una càrrega extra de cures, especialment al sector més feminitzat de la família.
Vol intervenir la resta?
Sí. I afegir això que està dient el senyor Cortés de la importància de l'etapa a nivell educatiu per aquests nens i nenes, no? El 0-3 és importantíssim pel seu desenvolupament, per la seva socialització, i per tant imprescindible per un creixement integral complet, no? Vull dir que el tinguem-ho també present.
Sí, senyora Santos.
Sí, no, decir, bueno, con respecto, es verdad que siempre, y eso yo ahí estoy con el señor Cortés, que lo que no podemos decir que el mejor modelo es que las mujeres nos quedemos en casa cuidando a los hijos, si es que queremos. problema es que cuando no te queda otro remedio, hay, nosotras como mujeres tenemos todo el derecho a desarrollar nuestras carreras profesionales, o quedarme, si yo decido quedarme en mi casa a cuidar a mi hija, será mi elección, pero que no tenga otra que quedarme en mi casa, eso no es modelo de país, es un modelo de el que había antes. Mi madre dejó de trabajar para cuidarnos 4 hijos. Y siempre se arrepintió de dejar ese trabajo, porque ella tenía una carrera profesional que dejó por nosotros, que no se arrepintió de porque había cuidado a sus hijos, pero sí que dijo que igual hubiera sido mejor para ella y su desarrollo como persona y el poder haber seguido trabajando y desarrollando su carrera profesional.
Digui, senyor Fernández.
Sí, no, jo només... evidentment, jo estic d'acord amb això que deia el senyor Cortés en quant a que des de Sabadell nosaltres hem de posar la ciutat sempre per davant i exigir a la resta d'administracions que complen els compromisos que han de complir. Això crec que lo diem tots, almenys. Però espero que tingui millor fortuna i sort en educació i una actitud diferent a la que heu tingut, per exemple, en salut. En salut resulta que tenim una consellera que nos ha dit el primer dia que ve, la nova consellera, que, per exemple, el tema de la concentració pediàtrica continuarà, i aquí ningú ha dit res. Fa anys ja que esteu aquí i el tema, per exemple, de l'oncologia infantil, que va ser una bandera vostra en l'any 2019, mai més se supo. No vull pensar que sigui només perquè ara governen els seus. Espero que no sigui això. Però espero que en el tema educatiu tingueu aquesta actitud que esteu dient, perquè és molt important, i no la que heu tingut, per exemple, en salut, que ha quedat clar i evident que certs temes desapareixen de l'agenda depenent, o apareixen depenent, qui governa la Generalitat de Catalunya.
Senyor Gil.
Sí, a ver, cuando yo hablo de cambio de modelo, ni hablo ni para mejor ni para peor, no sé, hay gente que no me debe haber explicado bien. Teníamos un modelo social que se llevaba durante siglos y milenios, depende de las sociedades también, porque hay otras sociedades matriarcales que tenían otro modelo, ¿no? Pero eran las minoritarias. Yo hablo de que hemos cambiado un modelo donde pueden trabajar las dos personas en casa, pueden trabajar las dos personas fuera de casa, las que forman el matrimonio. Me da igual que sean mixtos, tradicionales o no. La cuestión es que hemos hecho ese cambio de modelo social, pero no lo hemos apoyado con la practicidad. Es decir, en el momento que hacemos ese cambio social, lo que tenemos que hacer es facilitar a esas familias los mecanismos para poder hacerlo. Y no lo hemos hecho. Se ha producido ese cambio de forma mucho más lenta por las guarderías, por una falta de guarderías. Porque el objetivo de las familias comúnmente es tener hijos y continuar, ¿no?, en la evolución de la especie. Y esa falta de guarderías ha impedido que ese modelo de cambio que hemos tenido haya podido prosperar realmente. ¿Qué consecuencias se han tenido? Pues una bajada galopante de la natalidad, etcétera, etcétera. Yo no hablo de que sea un modelo mejor ni peor, ni es el modelo que hay de sociedad. Yo creo que es mucho más justo, evidentemente, un modelo donde las dos personas del matrimonio trabajen. Pero claro, y hablamos de guardería, sí, porque hablar de escuelas cuna, pues mira, mi hija con 2 años no la metías en una cuna ni loca.
Señor Rifé.
L'exercici d'hipocresia de l'extrema dreta una altra vegada. O sigui, estan aquí parlant d'ajudar les famílies i no sé quina mandanga, i després es posen al costat de la retallada de qualsevol tipus de dret social. Ho estem veient a les comunitats autònomes on està governant amb el Partit Popular. Tot el que siguin millores a nivell d'accés a l'habitatge, a nivell de drets laborals, a nivell d'igualtat entre l'home i la dona, tot això és contra el que ells estan lluitant sistemàticament, contínuament. I després ens venen a dir que si s'han de defensar la família, no sé, quan això és mentida. El que volen és aquell model tradicional, i ho acabem de sentir, com si visquéssim al segle XIV, com si visquéssim a l'edat mitjana. I aquest és el model de societat que busquen aquesta gent. I que no ens enganyin, que no ens creiem aquest relat que ens volen anar introduint a l'extrema dreta. No ens ho creurem. Això és autènticament una hipocresia.
Senyor Gil, respongui i deixarem aquí el debat.
Sí, que nos dé un ejemplo, señor Rifé, de todas las acusaciones, que nos dé un ejemplo, porque no tiene ninguno. Esto es pura ideología. O sea, yo entiendo que bueno, que su ideología es ha sido un fracaso, no se ha demostrado nunca que triunfase y que sirviese para la sociedad, para hacer algún tipo de bien. Y bueno, pues ellos se dedican a atacar, se inventan sus historias, no ponen ningún ejemplo práctico de lo que afirma. En fin.
Deixem aquí el debat, la resta també. Doncs els hi proposo un altre tema, tot i que queda poc temps, i per tant els hi demanaria que fossin breus, o si no, ja vostès escollin de què volen parlar en aquestes últimes intervencions i ignorim el que els vaig a proposar. Perquè és l'última feixuc, que és aquest del contracte de la neteja vial i la recollida d'escombraries, que caduca el 2027. Em sembla, senyor Cortés, que estan estudiant un model, diguéssim, més eficient, més eficaç per la ciutat. Potser no s'arriba a temps al 2027, corregeixi'm, si m'equivoco, i per tant volen fer-ne una pròrroga, però que no sigui de 5 anys, com diu el contracte actual, sinó poder-ho fer any a any.
Correcte. No arribarem a temps al 2027 i tampoc arribarem a temps a tancar el debat avui amb el poc temps que ens queda amb aquest punt, però molt breument, estem a punt de contractar un assessorament i acompanyament extern per redactar els nous plecs. El període de temps que ens donen és entre 24 i 31 mesos i per tant això ens planta més enllà del juliol del 2027, que és quan finalitza aquest contracte. Per això fem aquesta modificació, per treure'ns el límit d'aquests 5 anys de pròrroga que planteja el contracte actual i per tant poder prorrogar any a any i només amb el temps únic i exclusivament necessari que sigui doncs, necessari per fer els plecs i la licitació. No? I per tant, la data de quants anys, o de si serà d'un any o d'un any i mig o dos anys, la pròrroga encara no els hi podem dir, dependrà de l'elaboració dels plecs, però en tot cas ara com a mínim tenim aquest marge i també tenim tot el procés que estem fent de definir el nou model per decidir com volem doncs fer la recollida i la gestió de residus a la ciutat de Sabadell, que és un dels grans debats que tenim i que evidentment doncs, és un debat de molta profunditat i crec que ho deixaré aquí perquè si no no tindrem temps de aprofundir en els altres portaveus.
Segur que tindrem més oportunitats, eh? Com ho veuen vostès?
Sí, coincideixo, coincideixo que tindríeu que fer un monogràfic d'aquest tema, perquè si no és impossible abordar. Molt ràpidament, tres idees. Mal. La primera, no entrar en el passat, però cadascú és conscient que aquell contracte, com va néixer i què conseqüències ha tingut i té i quin ha sigut el promotor d'aquell contracte que estem parlant. Val? El desmatxa, per parlar clarament. Dos, nosaltres ahir el que us vam dir és, mireu, arribem tard. I no perquè era desconegut que els terminis. Tothom sabia quan acabaven els terminis i tothom sabia que pensar un nou model requeria temps. I això no s'ha fet. Per tant, així com quan el govern fa una cosa correcta, li diuen que l'ha fet correctament, aquí es fa això de l'actual govern, no cal anar al passat. L'actual govern ha badat, no ha fet el que tenia que fer de forma diligent i responsable. I nosaltres el que hem intentat és aportar, i és el tercer punt i acabo aquí, aportar, vam presentar una moció per poder parlar del model, que és, curiosament la va votar en contra el govern, dos mesos després nos convocaven a fer el que la moció proposava. No passa res. A vegades es pot guanyar en una moció una idea perdent una votació. Les votacions no són tot. Per tant, nosaltres continuarem amb aquesta actitud de proposar solucions per la ciutat.
Sis anys del govern del PSC i hem anat tard, no? Vull dir, al final, ahir ho expressàvem, el govern ha fet tard. I ha fet tard i és preocupant perquè el contracte, i ara ho comentava el senyor Fernández, és el que és un contracte que neix en frau de llei, és un contracte hauria hagut de ser de 4 anys i finalment va ser de 15. És un contracte que està judicialitzat a la peça 28 del cas Mercuri. Per tant, això, des del primer dia que algú entra al govern, hauria ja d'estar preveient que quan es caduca aquest contracte, passa pàgina, el més ràpid possible. El que no podem fer és estar prorrogant-lo. I després, res, i per això, per ser breu, el repte està en el model. Tenim una ciutat diversa, tenim una ciutat molt gran i nosaltres estem oberts i seguim pensant i treballant i picant pedra per aconseguir un model que sigui realment just i que sigui realment eficient ecològicament que tingui tots aquests principis de sostenibilitat que necessitem i que faciliti la vida també del veïnat i dels comerços i que al final, efectes pràctics, té una relació directa amb la taxa de residus.
Senyora Bota.
Sí, jo voldria aprofitar per dir que estem a les portes de l'estiu, de les vacances d'estiu, i per recordar que el mes d'agost pot ser un bon moment per conèixer la ciutat i el nostre patrimoni històric, arquitectònic i industrial. Per a qui estigui interessat, tot el mes d'agost l'oficina de turisme a la Casa Duran romandrà oberta en el seu horari habitual i convido a tothom que s'hi pugui apropar, i allà us podran informar personalment i donar tot tipus d'informació sobre algunes de les rutes que es poden fer passejant pels carrers de la ciutat, rutes com la modernista, la industrial, la de les xemeneies. Poden ser una bona alternativa per combinar tant oci com cultura i per conèixer, no, el nostre singular patrimoni històric i arquitectònic. I aprofito per dir que, com ja sabeu, alguns caps de setmana fem rutes i visites organitzades, i aquest mes d'agost, el dia 9 d'agost, farem la ruta industrial, i el dia 23 a la Casa Duran. Per tant, convido tothom de poder-s'hi apropar i poder passar i gaudir de la nostra ciutat.
Senyor Gil.
Muy bien, muchas gracias. Mandar un saludo y el ánimo al taxista que antes de ayer fue agredido y atacado para sustraerle, para intentar sustraerle el dinero con el que se gana el pan, ¿no? Ayer Vox presentó una moción al ayuntamiento, al que todos los partidos, menos el Partido Popular, votaron en contra, unos por unos motivos, otros por otros, para que el ayuntamiento facilitase y subvencionase una parte de la instalación de cámaras de seguridad en el colectivo de los taxistas. Los taxistas vienen siendo últimamente objeto deseado y codiciado por parte de los amigos de lo ajeno. Y las situaciones complicadas que se están viviendo, con personas a las que se les pone un cuchillo en la garganta desde el asiento de atrás, no sé si alguno de los que estamos aquí o lo estamos en el consistorio han disfrutado de esa sensación de que te coloquen un cuchillo en la garganta desde atrás. Estos señores están en una posición muy vulnerable en su puesto de trabajo. Están prestando un servicio a la ciudad y están en una posición muy vulnerable. Pues ayer los partidos del consistorio, unos porque dicen que están hablando con ellos y estudiándolo, otros porque no quisieron dar ningún motivo, pues todos estos partidos del consistorio, excepto el PP, lo vuelvo a repetir, votaron en contra de apoyar a este colectivo en la instalación de cámaras de seguridad disuasorias, evidentemente, controladas, con las imágenes en gestionadas por la Ley de Protección de Datos, etcétera, etcétera.
Senyora Santos, pot parlar de la seva emoció, també.
Sí, vostè. Sí, no, i sí, va a tener. Decir que nosotros aprobamos ayer con el apoyo del PSC, Junts y Vox, en este caso, una moción que presentábamos para intentar dar solución a un problema que se encuentran algunos vecinos en comunidades vecinales, en algunos barrios con ocupaciones conflictivas. Hablamos de gente que se dedica a delinquir, gente que se dedica a robar en las tiendas, a atracar a las personas mayores que están sacando su pensión en el cajero, y que hacen la vida imposible al vecindario. Y como las leyes que nos hemos dado nos dan herramientas para que, en caso de que los propietarios no hagan nada al respecto, no denuncien esa situación para que se desaloje a esas personas, hay un artículo, el 44 bis de la ley 1/2023 de derecho a la vivienda, que dice que en el caso de que no haya una, que si el ayuntamiento le requiere a este propietario que denuncie la situación, no lo hace, el ayuntamiento tiene la herramienta de poder hacerlo él y solucionar ese problema. Por supuesto, no son miles ni cientos, pero es que uno en cada barrio ya puede alterar, y mucho, la convivencia con el resto de los vecinos.
Moltes gràcies, senyora Santos, per la seva intervenció, i també a la resta. Ho deixarem aquí. últim debat de política municipal del curs. Se'n van de vacances, senyors regidors. Sí? Descansaran uns dies?
Okay. Ho intentarem.
Intentaran, sí.
Bon estiu a tothom.
Bon estiu a tothom. Recargar piles, más que nada.
Això, això, ho hem de fer tot. Para. Senyor Cortés, en nom del PSC, senyor Gabriel Fernández, en nom d'Esquerra, senyor Oriol Rifé, en nom de la Crida, senyora Càtia Bota, en nom de Junts, senyor César Gil, per part de Vox, i la senyora Cuca Santos, per part del Partit Popular. Moltes gràcies a tots per haver estat avui aquí en aquest debat. Que vagi molt bé l'estiu, bones vacances.
Gràcies. Gràcies.
Bon estiu. Bon estiu.